tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, for you don't say thank you or please. I do what I want when I want to, do my soul so cynical. So you're a tough guy, like a really rough guy, just can't get enough guy, chest always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
I aquí comencem de nou. Aquí comencem de nou el vostre programa preferit, Temps Ombrívol. A Canal 20 Ràdio, com cada setmana, fem-vos companyia un servidor, el Dani Castillo. Temps Ombrívol. Ja saps, diumenges i dissabtes, la repetició del programa a 5:45 de la tarda. Però avui, dijous, 11:15 de la nit, aquí a Canal 20 Ràdio, Temps Ombrívol. Sempre amb les notícies més misterioses de l'última setmana i la millor música estranya psicodèlica de tots els temps. I avui us porto un grup de l'última dècada, o a cavall entre la dècada passada i aquesta. Es tracta dels Wooden Ships, pronunciat com vaixells, sí, Wooden Ships. I és un grup de rock experimental i psicodèlic nord-americà de San Francisco, Califòrnia. El seu so ha estat descrit com experimental, minimalista, drone rock i rock psicodèlic espacial. S'ha comparat amb Suicide, Spaceman, Free, Looped, The Velvet Underground and The Doors o The Soft Machine. El guitarrista Ripley Johnson també toca en dos projectes paral·lels, inclòs Moon Duo, format el 2009 amb Sanae Yamada. El projecte ha publicat un EP i 7 àlbums. El grup va tocar el festival de música All Tomorrow's Parties del 2010 a Monticello, Nova York, al setembre del 2010, a petició del director de cinema Jim Jarmusch. El disc que porto avui és el Wooden Ships, que seria el seu primer disc, que és el primer àlbum d'estudi de la banda. Va ser llançat el 2007 per Holy Mountain Records. L'àlbum es basa una miqueta menys que d'altres en la distorsió, tot i que té un paper important, i sí que és veritat que ha estat etiquetat com a rock espacial. Wooden Ships aconsegueix mantenir un so molt diferent en comparació amb altres rockers espacials com Space Men 3, Comets on Fire o The Flowers on Hell. Anem a sentir un tema d'aquest disc que jo crec que us agradarà molt, dels Wooden Ships, en aquest cas Losing Time. Endavant. seguim aquí amb la nostra actualitat que fa por. Us porto un repasset de les notícies més misterioses de l'última setmana. Fixeu-vos amb què trenquem el programa d'avui. Un reconegut professor d'universitat que assegura que els dracs van existir i van cohabitar amb els humans. Doncs sí, estem parlant doncs un professor d'universitat que assegura que no només van existir, sinó que a més hi ha evidències en la mateixa Bíblia. Els dracs fins i tot apareixen a la Bíblia amb més de 20 mencions de la terridora bèstia només en l'Antic Testament. Estem parlant del professor Tom Meyer, d'Estudis Bíblics de Shasta Bible College and Graduate School Library, un col·legi privat i escola de postgrau a Redding, Califòrnia, que assegura que no es tracta d'una mera coincidència, sinó més aviat una de les moltes evidències que demostren que els dracs alguna vegada van vagar per la Terra. L'expert en la Bíblia va dir al diari britànic Daily Express que la paraula drac és un terme general que descriu criatures de totes les formes i mides. Al igual que la paraula dinosaure descriu una multitud d'espècies, el professor Meyer, que ha memoritzat uns 20 llibres de la Bíblia i és conegut com l'home de la memòria de la Bíblia, està segur que hi ha evidència històrica que recolza la seva teoria. El més famós dels relats de dracs és el de l'assassí de dracs Sant Jordi. La història va tenir lloc a finals del segle III, tot i que la història de Sant Jordi i el drac ha tingut algunes addicions fictícies al llarg dels segles. La seva història base és possiblement certa. Segons les paraules del Tom Meyer, molt abans de l'època de Sant Jordi, nombroses fonts van fer referència a l'existència de diferents tipus de dracs. Un exemple seria l'estadista romà Marc Tuli Ciceró, que entre el 1006, entre el 106 i el 43 abans de Crist, doncs va ser una de les figures polítiques més importants de l'últim període de la República Romana. En un dels seus relats, titulat De Natura Deorum, sobre la naturalesa dels déus, Ciceró va escriure sobre serps voladores que són portades des del desert de Líbia a Egipte amb els vents del sud. Centenars d'anys després, l'historiador romà Ammiano Marcellino, que viu entre el 330 i el 400 després de Crist, també esmenta com exèrcits alats de serps apareixen de les terres d'Aràbia. Si és cert que aquest home doncs creu tenir tota la raó, alguns historiadors no estan d'acord amb aquesta interpretació dels textos bíblics, perquè segons algunes interpretacions del mite del drac, les antigues civilitzacions van confondre els ossos dels dinosaures amb les restes de dracs. Es basen en que l'historiador xinès Chang Ku va cometre l'error ja al segle IV abans de Crist, quan aquests fòssils van ser desenterrats en l'actual província de Sichuan. L'antropòleg David Jones va argumentar que els dracs són un reflex visual de les pors i preocupacions innats de la humanitat. Per tant, tenim l'equivocació d'alguns arqueòlegs i paleontòlegs a l'hora de desenterrar troballes de dinosaures que en el seu moment doncs van començar a confondre amb restes de dracs, i per una altra banda doncs aquesta interpretació dels antropòlegs que creuen que doncs les pors queden reflectides doncs en aquesta imatge d'aquests animals monstruosos. Bé, doncs tenim aquestes teories. En fi, agafeu la que més us convingui o barregeu-les totes, que també podria ser. En fi, anem a escoltar, si us sembla, un altre tema dels Wooden Ships, d'aquest disc del mateix nom. En aquest cas, Lucy's Ride. Endavant, Wooden Ships. Thank you. tornem-hi un altre cop aquí. Estàs escoltant Temps Ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio, com cada dijous a 2:15 de la nit. I recorda, si sents la repetició del programa, diumenges, dissabtes, a 6:15 de la tarda. Sí, Temps Ombrívol amb el Dani Castillo, un servidor, Canal 20 Ràdio. I seguim amb el repasset d'aquestes notícies més misterioses de tota la setmana. I fixeu-vos que porto ara una profecia de la dècada dels 90. Diu que el món acabarà quan les ciutats comencin a tancar. Doncs sí, recentment ha sorgit una profecia desconeguda, però molt interessant, feta en la dècada de 1990 per una àvia, una iaia russa anomenada Mara Sèfora. El nom rus, una miqueta complicat de pronunciar, seria la Daria Nikolaevna Snayakina. Sí, Snayakina. Segons un sacerdot del monestir de Klikovo, que coneixia personalment l'anciana uns mesos abans de la seva mort, Sèfora va entaular una relació amb ell i un dia li va revelar la seva visió de la fi del món. Segons deia ella, hi haurà una guerra entre nord-americans i russos. Que li espera a Rússia? Doncs quan arribarà al final dels temps, no? A la fi del món, diguem-ho així. Doncs sembla que les preguntes del monjo sobre la fi del món, sobre què li passaria a Rússia doncs, amb aquesta guerra, o què li passaria a Rússia amb la final dels temps, doncs ella va respondre: sàpiga que quan això comenci les ciutats estaran tancades. És l'única resposta. Quan això comenci, o sigui que ella dona per suposat que sí que hi haurà una guerra entre americans i russos, que, i que les ciutats estaran tancades quan arribi la final, la fi del món. La Mara Sèfora va dir que des del moment en què tancaran les ciutats començaria un compte enrere fins a la fi del món, que segons les seves profecies es prolongaran durant 7 anys. Mai va esmentar la paraula guerra, però va advertir sobretot un seguit d'esdeveniments terribles. Ella va dir que tot el que està escrit en l'Apocalipsi, cada paraula ha de fer-se realitat. Però si no va succeir, si no va passar a finals del segle XX a Rússia, llavors els esdeveniments començaran a desenvolupar-se en algun altre país. I a que tornarà a ser un gran cercle històric. La clarivident russa també va predir un nou tsar a Rússia. Llavors, fins i tot durant l'època de foscor, serà l'únic estat que no acceptarà el segell de l'anticrist. Segons va assegurar que Rússia pot no romandre sota el jou de l'anticrist, tot i que el seu territori es reduirà notablement. Les profecies de Mara Sèfora van ser nombroses, va veure clarament a cada persona la seva vida i tot el que li passaria. I les prediccions també van ser més globals. Molts creients, després de la mort de l'anciana, van peregrinar al monestir de Klikovo, i la Mara Sèfora, els seus miracles, van ser bastant nombrosos durant la seva vida. Van ser recopilats en forma de registres a Klikovo. Cert que és, no és tan coneguda, potser, com la Baba Vanga o Nostradamus, però déu-n'hi-do aquesta Mara Sèfora, doncs les cosetes que ens ha deixat, les paraules boniques, no?, per un futur que potser és un present. Les ciutats tancades. Jo no sé vosaltres, però a mi m'ha fet coseta, eh? Ciutats, comarques, països tancats. Anem a escoltar un tema dels Wooden Ships. We ask you to write. Endavant!
ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone.
I recta final del programa. Anem a per l'última notícia, perquè uns científics aconsegueixen una comunicació en temps real a través dels somnis lúcids. Doncs, sí, un equip internacional d'investigadors ha aconseguit comunicar-se verbalment en temps real amb persones a través de somnis lúcids, un fenomen que s'anomena somnis interactius. Segons un estudi publicat dijous passat a la revista científica Current Biology, els participants en l'estudi van... van poder respondre correctament a preguntes com problemes matemàtics simples mentre estaven sumits en un somni, en el somni de moviments oculars ràpids, conegut com REM, per les sigles en anglès. La investigació revela un canal de comunicació relativament inexplorat que podria permetre una nova estratègia per a l'exploració empírica dels somnis. Segons les paraules de Karen Conkoli, estudiant de doctorat a la Universitat Northwestern i primera autora de l'estudi, hi ha estudis de somiadors lúcids que es comuniquen a través dels somnis i també recorden fer tasques. Conkoli i el seu equip van comptar amb 36 persones perquè dormissin en laboratoris ubicats a Estats Units, França, Alemanya i Holanda, amb l'objectiu d'entrar en un estat lúcid en el qual la persona fos conscient que estava en un somni. L'estudi va incloure diversos somiadors lúcids experimentats, inclòs un individu amb narcolèpsia, així com a persones que estaven menys familiaritzades amb aquest tipus de somnis. Els investigadors van verificar que els participants havien entrat en el somni REM, en la fase REM del somni, col·locant electrodes a la banda dels ulls, en el cuir cabellut i en la barbeta. Al mesurar l'activitat, com les zones cerebrals i els moviments globulars oculars, els experts en somnis poden determinar si una persona ha entrat en aquesta fase de son profund. Després es va demanar a alguns dels participants que confirmessin que estaven en un somni amb una resposta ocular preestablerta en la qual movien els ulls en un patró específic d'esquerra a dreta. Aquests senyals oculars, juntament amb les contorsions facials, es van utilitzar com a mitjà de comunicació durant les sessions del son. Per exemple, els investigadors li van demanar a un participant nord-americà de 19 anys que restés 6 de 8 mentre estava en un somni lúcid i va assenyalar correctament la resposta 2, amb dos moviments oculars d'esquerra a dreta. Quan se li va preguntar de nou, va repetir la resposta correcta. Aproximadament el 18% dels assajos van donar com a resultat aquest nivell de comunicació clara i precisa del somiador. El 17% va produir respostes indesxifrables, el 3% va acabar en respostes incorrectes i el 60% no va provocar cap resposta. Bé, doncs ja sabem que com a mínim que s'estan fent experiments per veure si ens podem comunicar des dels somnis cap a la nostra realitat. Em sembla com molt, molt, molt curiós. Imagineu-vos, podria ser al revés, o sigui, es podria rebre informació des del món lúcid, no? Despert, diguem-ho així, cap al món somnis, podríem aprofitar, jo que sé, 8 hores de dormir, descansar, de veritat, el cos relaxat, i poder introduir informació al cervell, aprendre llengües, per exemple, sense cap tipus de desgast pel nostre cos. A mi m'aniria genial per aprendre, doncs, entre d'altres coses, anglès, que ho porto fatal. I, bueno, per què no, doncs, alemany, jo que sé, una miqueta de tot, no? Seria fantàstic i meravellós. Fins que arribi aquest moment, doncs jo crec que sempre podem somiar. És molt bonic. I ho deixem aquí per avui. La setmana vinent, molt més.
It's the time of the season.
Ha estat un plaer, un servidor Dani Castillo us ha fet companyia aquí com cada dijous a 2:15 de la nit aquí a Canal 20 Ràdio. Això és Temps Ombrívol i si sents la repetició del programa, doncs recorda que dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda doncs la pots sentir. I si no, doncs mira, entra a Ràdio La Carta i descarrega't el podcast i sentiràs també el programa quan tu vulguis i et doni la gana. Fins que arribi aquest moment, doncs us espero. Abraçades, petons, d'un servidor, Dani Castillo, aquí, a Canal 20 Ràdio, Temps Ombrívol. Que vagi molt bé, adeu!
What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
Is he rich like me? Has he taken?